Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 8 minuts, obrim línies amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, el professor Xavier Sala i Martín. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui té un col·laborador del programa que no passa per la porta, que és el senyor Boigues, a partir del retuit que li ha fet d'un tuit seu.
Hola, Xavi, què tal, com estàs?
Hola, senyor Boigues. Home, ha dit una cosa d'una simplicitat i una brillantor que m'ha deixat esturat i, per tant, li he retuitejat.
Sí, no, és normal. Sí, sí. És normal, no? Sí, normal.
Sí, sí que de fet diu bastantes coses molt intel·ligents, el senyor Boigues.
Sí, sí, sí. No, no puc creure, parar... això, no puc creure.
Li hauríem de parar més atenció de vegades.
Exacte.
Podem recuperar la frase que vostè ha escrit al tuit i que...
La sap de memòria?
Xavier Sala i Salai Martín.
Senyor Boigues?
Endavant.
La sap de memòria?
No, bueno, venia a dir que... Bueno, que... És que m'ha fet gràcia l'actualitat i tal.
Però ja la llegeix la Montse per
Espanya. Sí, ja
l'hi dic,
ja.
Bueno, digue't,
que, Montse. En castellà. Digui?
Jo, si vols, la dic jo.
Doncs endavant.
Ha dit, bàsicament, que a Espanya no està prohibit votar.
Sí.
El que està prohibit és desobeir la llei que prohibeix votar.
Exacte.
I és exactament, o sigui, aquí està, hi ha tot una galàxia de gent que està dient, no, és que no, quan es jutja el Mas, no se'l jutja per haver posat les urnes, se'l jutja per haver desobeït. Dius, bueno, collons, però ha desobeït què ha desobeït?
Exacte. Home,
ha desobeït la llei que diu que no es pot posar les urnes.
Clar, és que és la situació tant, que és còmica. No sóc qui digui que... Jo només he fet una fotografia del que passa.
Sí, és veritat. És veritat, has fet una fotografia perfecta d'una discussió que es va eternitzant, perquè tuits d'aquests de que no s'ha jutjat el Mas per haver posat urnes, sinó per desobeir el tribunal, ja ho hem sentit milions i milions de vegades, i aquí el senyor Boigues ha posat els punts sobre les is amb una sola frase.
Gràcies de nou.
I m'ha semblat molt bé.
Bueno, amplieu la porta, sisplau, que ens sortirà.
Ja, ja.
Vale.
Vinga. Sí, ara sí, si pot quedar, si té que fer aquestes aportacions, perquè clar, ara jo mateix, ara jo no estic al seu nivell.
Perdona, ja són dos, dos personalitats, el professor Carbonell que va dir una de les preguntes més interessants que m'han fet,
sí que
el senyor Boigues. Ara el professor Salta Martín,
sí que és veritat, el professor del Carbonell ho va dir.
Sí, sí, cuidado,
ha fet una pregunta interessantíssima,
de les més interessants
que li havien fet mai. I avui el professor Xavier Sala i Martín el felicita poc.
No estic acostumat, de veritat.
Miri, podem escoltar el moment que lloava el professor l'Eudald Carbonell.
Una curiositat. Quan es va inventar l'arc en fletxes, per exemple, hi va haver els típics antinoves tecnologies que se n'enfotien i deien, abans, quan matàvem les mans, tot era més natural, i ara, clar, la distància s'ha perdut.
Escolta, les preguntes més intel·ligents que m'han fet mai.
Bueno, ara sí que ja voleu.
No.
Veus?
Bueno, Xavi, no ets l'únic que saps valorar les coses.
Bueno, entrarem en matèria, perquè...
Si no fa... Quina va ser la resposta? Ara estic encuriosit. Això m'interessa, diguem, com a economista que m'interessa el canvi tecnològic. Bueno. Què va dir? Que la gent es va oposar a les fletxes, també, o no?
Sí.
Què va dir, senyor Boigues?
Que era molt probable.
Va dir que sí, que sempre havia passat. Que s'havia de passar, que sempre hi ha les borletes que no els agrada l'últim.
Això va dir o està...
No, va dir que passava molts mòbils que s'enfotien i tal, però després, pam, se'l compraven i tal. Saps? Però sempre hem d'aguantar aquesta gent que va dir ai, quina tonteria, saps? Va dir que sí.
Sí, va dir que sí.
Això en economia té un nom que es diu la destrucció creativa. És a dir, cada vegada que hi ha una creació d'una nova idea, es destrueix la idea anterior. I, òbviament, els que viuen de la idea anterior protesten i són els que s'enfaden.
Clar.
Això no és una cosa recurrent, per això m'interessava la resposta. Però, bueno, anem al tema que...
Si trobem la resposta que tenim al document de la pregunta, el fragment sencer, si el trobo, després li oferiré, li posaré. Home, sí que cal. Clar, cal, perquè demana el professor, doncs li poso. Escolti, parlem de la esperada pujada de tipus d'interès als Estats Units. Avui comença la reunió de la Reserva Federal i tot apunta que demà es podria confirmar aquesta notícia, és a dir, aquest increment dels tipus d'interès. Tenint en compte la principi, la bona situació econòmica nord-americana, creu que aquesta... Primer, que hi haurà aquesta pujada de tipus d'interès i després, si tard o d'hora, això finalment farà reaccionar el Banc Central Europeu.
Bé, tot això són hipòtesis, prediccions de futur que jo no sé fer. No sé què diran. les declaracions de la senyora Yellen, que és la presidenta del Banc de la Reserva Federal, diguem, del Banc Central Americà, per entendre'ns, no? O la versió americana del Banc Central Europeu, aquesta dona ha dit, de fet va dir divendres passat, quan va sortir l'informe de l'atur i de l'ocupació, i veient que s'havien creat 235.000 llocs de treball, que la taxa d'atur als Estats Units era només del 4,7%, 4,7%, imagineu-vos. Clar, l'economia anava tan bé, va dir, doncs, que seria molt difícil no apujar els tipus d'interès, però al cap i a la fi això és una decisió que prenen ells a porta tancada i vés a saber el que fan. Hi ha rumors de que pujaran els tipus d'interès des de fa molt de temps, i la raó és que l'economia nord-americana va bé i el Banc de la Reserva Federal està sempre com una mena de balancí. Quan l'economia va bé, puja els tipus d'interès. Per què? Doncs perquè quan l'economia tendeix a anar bé, quan la gent compra moltes coses, doncs les empreses tendeixen a pujar els preus. I per evitar que això passi, doncs diuen, hem de reduir una mica la demanda, que la gent compri menys. Com es fa que la gent compri menys? Doncs es pugen els tipus d'interès. Si pugen els tipus d'interès, fixa't que hi ha molta gent que no comprarà cotxes, perquè els cotxes els compren amb crèdit. Si el tipus d'interès és més car, el cotxe és més car, la gent compra menys cases, per tant, la gent que viu en el sector dels cotxes rep menys ingressos, gasta menys a la peixateria, fixa't que es munta una cadena, pugen els tipus d'interès, la demanda de tota l'economia comença a baixar i així atures la inflació. I al revés, l'altra part del balancí és quan l'economia va malament, la demanda no és prou gran, el govern, la Reserva Federal o el Banc Central el que fa és baixar els tipus d'interès per exactament al revés, al contrari. Si baixes els tipus d'interès, més gent podrà comprar cotxes, més gent podrà comprar cases, més gent podrà fer servir la targeta de crèdit, i això farà que la gent compri més i això farà que l'economia revifi. Per tant, sempre estem allò entre pujar els tipus d'interès o baixar-los, depenent de si l'economia va molt bé o mal malament. Quan l'economia va bé, els tipus d'interès tendeixen a pujar, i quan va malament tendeixen a baixar. Fixeu-vos que abans de la crisi, l'any 2007, i ara ja fa 10 anys gairebé de la crisi, els tipus d'interès als Estats Units eren del 4%, i en qüestió de mesos van passar de 4% a 0%. Van reduir a zero. I com que als Estats Units aquesta crisi no han acabat de sortir d'una manera ràpida, o almenys tan ràpida com les altres crisis, doncs els tipus d'interès s'han mantingut gairebé a zero durant 10 anys. Recordeu, el Lehman Brothers i tot això passava el 2007, 2008, és a dir, ja fa 10 anys, i en 10 anys hem estat amb els tipus d'interès gairebé a zero. I cada vegada que la Reserva Federal deia, bueno, ja comença a ser el moment de tornar-los a pujar, han passat coses estranyes. L'última vegada, fa un any, recordeu, quan ja tothom pensava la Reserva Federal pujarà els tipus d'interès, recordeu que va haver-hi una caiguda massiva de la borsa de la Xina. I llavors tothom va dir, ui, que s'enfonsa la Xina, si s'enfonsa la Xina s'enfonsarà tot el món emergent, l'Amèrica Llatina, tots aniran darrere, i per tant, millor que no pugem els tipus d'interès. Cada vegada que els Estats Units han anat a pujar els tipus d'interès, ha passat alguna cosa. Bé, ara estem ja a dimarts, dimecres han de prendre la decisió. Tot indica que sí, que aquest cop pujaran els tipus d'interès i que al llarg d'aquest any els tipus d'interès seguiran pujant, bàsicament perquè l'economia nord-americana va bastant bé.
Això vol dir que faran seguidisme al Banc Central Europeu o no té per què?
No té per què. Ara bé, si no fa seguidisme, hi haurà conseqüències. Fixa't que si els tipus d'interès als Estats Units pugen i a Europa no, una de les coses que passarà és que els inversors que diuen, escolta'm, a Europa els tipus d'interès són zero, no guanyem res, als Estats Units sí que guanyem, la gent surt d'Europa i se'n va corrents cap als Estats Units, els inversors se'n van cap als Estats Units. Els europeus que se'n van a invertir als Estats Units, fixa't que europeus tenen euros, per invertir als Estats Units hauran de vendre's els euros i comprar dòlars. Això farà que el valor de l'euro baixi i el valor del dòlar pugi. El mateix passarà amb tots els altres països del món. Si la resta del món no segueix, per exemple, Colòmbia no segueix, si Mèxic no segueix, si la Xina no segueix, fixa't que els capitals s'aniran de Colòmbia, de Mèxic i de la Xina cap als Estats Units, i per tant les monedes d'aquests països baixaran. I això tindrà conseqüències sobre els exportadors d'aquests països, que com que la seva moneda serà més barata podran exportar més, i sobre els importadors, com que la seva moneda s'abarateix, doncs la gent que importi productes des de fora ho tindrà més car. Uns sortiran guanyant, uns altres sortiran perdent, i cada país haurà de valorar si això li interessa o no li interessa. En principi els europeus han dit que no seguiran, però si no segueixen hi haurà conseqüències, i ja veurem com s'espavilen amb les conseqüències.
Centrats amb els Estats Units, també es parla del que suposarà la derogació de l'Obamacare. Segons estimacions de l'Oficina de Pressupostos del Congrés dels Estats Units, només el 2018, 14 milions de persones podrien quedar-se sense assegurança mèdica, i el 2026 aquesta xifra pujaria fins als 24 milions de persones. Vostè, creu que Donald Trump podria fer-se enrere tenint en compte aquestes dades, o és una qüestió que ell ja la té sentenciada i posada entre cella i cella des de fa temps?
Ara no ho sé. La ment d'aquest senyor és una mica estranya, i no se sap ben bé què pensa i per què ho pensa. El que sí que puc fer és intentar explicar per què ell vol treure aquest diguem, l'Obamacare, no? Que des del punt de vista d'Europa sembla una bogeria. Per fer això hem de analitzar els mercats d'assegurances, que són uns mercats que tenen problemes especials. De fet, són problemes derivats del fet de que la gent té informació asimètrica, és a dir, el malalt té una informació, el metge en té una altra, la companyia d'assegurances té una altra, i això, una cosa que va descobrir el meu col·lega de Colòmbia i economista famosíssim, que es diu Joe Stiglitz, en descobrir això, que ara us explicaré, li van donar el Premi Nobel. El que va descobrir és un fenomen que es diu selecció adversa. Què vol dir selecció adversa? Doncs a veure, per explicar-ho posem un exemple. Imagina que hi ha tres persones, una que és molt saludable, s'ha passat tota la vida fent esport, menjant mongetes i fent les coses bé, una altra que ni fu ni fa, i una altra que ha sigut un cràpula, que ha estat fumant i bevent i tal i qual. La persona sana...
Sí.
La persona sana, doncs, tindrà unes malalties que bàsicament li costaran zero, perquè no tindrà malalties. La mitjana tindrà unes malalties que més o menys li costaran 5.000 euros, i el malalt, diguem, el que està més fotut dels tres, li costarà 10.000 euros.
Sí.
El problema és que la vida que ha portat cadascú només ho sap cadascun d'ells.
Sí.
L'empresa d'assegurances no ho sap. I llavors, imagineu que aquests tres senyors van i busquen una assegurança. Sí. La companyia d'assegurança no sap qui és el cràpula i qui és el sa. No pot saber. I aleshores diu, escolta'm, jo, com que jo sé que un de vosaltres és un cràpula i un de vosaltres és sa i l'altre és mig, jo sé que al final acabaré pagant 15.000. D'un de vosaltres al mig pagaré 5 i del cràpula acabaré pagant 10. Per tant, jo dels tres us he de cobrar un total de 15.000.
I llavors, repartit, no sé entre... qui... Disculpi, repartit entre els tres...
De repartir entre els tres.
Vale.
Com que jo no sé qui és qui, us cobro 5.000 a cadascun.
Vale.
Vale? Llavors, penseu aquí és on ve el problema. La persona sana diu, ostres, ara jo haig de pagar 5.000 sabent que no ho faré servir, perquè jo sóc sa, i els sans no acabarem pagant, no tindrem problemes mèdics. Per tant, el sa diu, jo haig de pagar 5.000, acabaré rebent serveis mèdics per valor de zero, a mi no em surt a compte això. I per tant, fixeu-vos que el sa surt del mercat d'assegurances. Diu, jo això de les assegurances no m'interessa. I per tant només queden el mitjà i l'altre. En marxar el SA, fixeu-vos que ara queda un senyor que costarà 5.000 i un altre que costarà 10.000.
Sí.
És a dir, entre els dos segueixen costant 15.000, i ara hem de dividir la factura entre els dos. Per tant, l'empresa d'assegurances dirà, escolta'm, 7.500 cada un.
Exacte.
Però llavors el mitjà diu, escolta'm, l'assegurança a mi em costa 7.500, un cop sigui malalt, jo només pagaré 5.000, per tant, em surt a compte, tampoc, també em surt a compte, marxar i no assegurar-me. Vale? I perquè, clar, si jo, diguem, tota la factura mèdica em costarà 5, i la companyia de seguros em fa pagar 7.500, no val la pena. I, per tant, el mitjà també marxa. Fixa't que tots els que estan sans i mitjanament sans marxen d'aquest mercat d'assegurança, i només es queda el malalt.
I com que la companyia veu que el que només queda el malalt, diu, escolta'm, jo t'asseguro, però a tu et costarà 10.000.
Sí.
Fixa't que hi ha hagut un procés, el que s'anomena de selecció adversa, eh? Tu intentes assegurar tothom i només et queden els malalts. Els que són sants en
bastant tots. Sí.
I això és un problema gravíssim que tenen les... que apareix a molts llocs. També passa amb els cotxes de segona mà, per exemple. Quan tu compres un cotxe de segona mà, diguem, si no, com que la gent no sap quin és el cotxe bo i quin és el cotxe dolent, doncs es posa el mateix preu a tothom. Doncs la gent que té cotxes bons dius, doncs jo no el venc de segona mà, no el venc perquè em paguen massa poc. És un problema que apareix a tot arreu, un problema molt gran. I aleshores, això com s'arregla, aquest problema? Doncs una solució és el que fa Espanya. Escolta'm, el mercat d'assegurances ha de ser públic, tothom està assegurat i ningú pot triar. És a dir, fem una seguretat social pública, tothom paga el 30% o el que sigui per cent del seu salari, paguem els hospitals públics i aquí no s'escaqueja ningú. Això seria una solució.
Sí.
El Obamacare intenta fer el mateix. L'Obamacare, el plan Obama, diu tots els Estats Units, tothom als Estats Units ha d'estar assegurat, per llei. Els que tenen una feina en una corporació grossa, la corporació ha de pagar l'assegurança. Vale? Llavors, els que no tenen feines de corporacions grosses, els que són diguem, autònoms o estan a l'atur, aleshores aquests també estan obligats a comprar una assegurança, i si no la compren, doncs se'ls hi posa una multa. O sigui, intenten solucionar el mateix problema, però en lloc de fer una seguretat social pública, als Estats Units això no els agrada gens, ho fan a través de la llei. Tothom està obligat a assegurar-se. Això, però, té un altre problema. Això causa un altre problema, i és que si fem que tothom acabi pagant, en el cas, en l'exemple que hem posat, si tothom està obligat a assegurar-se, la quota és de 5.000, no? Hem dit que s'ha de dividir 15.000 entre els tres, la quota és per tothom 5.000, tothom obligat, el saludable, ja sabem que per la persona saludable és un mal negoci, però per llei s'ha d'assegurar igualment, però llavors passa que, què passa amb la gent que cobra menys de 5.000? Què passa amb els pobres?
Que no poden pagar.
Clar, si algú cobra, si la quota és de 5.000 i el teu salari és de menys de 5.000, doncs no pots pagar. I aquí és la segona part del programa de l'Obama, que és que la gent que cobra menys de $14.600 anuals, tenen assegurança pública, un programa que es diu Medicaid. Vale? Tenen assegurança pública. I és més, els que cobren menys de 42.000, els que no són extremadament pobres, però cobren menys de 42.000, aquests tindran subsidis per part del govern, se'ls donarà els impostos a final d'any a canvi de que se'ls comprin assegurances. Vale? I aquesta és la part que el Trump ha dit que volia eliminar. Aquesta és la part que el Trump ha dit que volia eliminar. Si passa això, què passarà? Si el Trump acaba fent el que volia, què passarà? Doncs que els subsidis a tota aquesta gent pobra desapareixeran i hi haurà moltíssima gent que de sobte s'haurà de pagar l'assegurança de la seva butxaca. Per exemple, una persona que cobra 14.000 euros i que ara, dòlars i que ara, per exemple, li pagava el govern, doncs s'haurà de pagar de la seva butxaca i la seva assegurança doncs passarà de costar-li, jo què sé, 500 a l'any a valer-li 14.000 a l'any. És a dir, s'haurà d'utilitzar tot el seu salari per pagar l'assegurança mèdica. Òbviament, la conseqüència d'això també és, com has dit tu al principi d'aquesta conversa, Toni, que el govern s'estalviarà calés.
Clar.
Que és el que vol el govern, que és el que vol el Trump. Ens estalviarem calés perquè així els podem fer servir amb altres coses. Ell ja ha dit que vol gastar molt més amb el sector militar, i ha dit que vol fer 60.000 ponts, i ha dit que vol fer una muralla entre Mèxic i Estats Units, i una part dels calés la traurà d'aquesta assegurança.
Recordo una conversa que vàrem mantenir amb vostè fa aproximadament, diria, 15 dies, i vostè va dir, bueno, sí, tots els plans del Trump passaven per fer més carreteres, més ponts, més gastar, més despesa militar, però vostè es preguntava, d'algun lloc han de sortir els diners? Doncs una part és evident que és d'aquí.
Una part és d'aquí, i l'altra part... O sigui, els Estats Units tenen tres grans partides, que són la jubilació, els avis, i que és el que vam parlar aquell dia. Una altra és el sector militar, la gran despesa militar, i l'altra és això de la sanitat aquesta, que a Espanya es pensem que els Estats Units no tenen sanitat pública, el que no tenen sanitat pública universal. Sí tenen sanitat pública. El que passa és que només és pels avis, pels jubilats, i per la gent pobra. Ara el que diu el Trump és que la sanitat aquesta per la gent pobra doncs la traurem o la reduirem dràsticament per estalviar, ell diu, 400.000 milions de dòlars, cosa que ens permetrà gastar en altres
coses. Llavors, la gent pobra, quina assistència tindrà sanitària?
Doncs quedaran sense assegurança. Perquè, òbviament, no tindran calés. El senyor que cobra 14.000 a l'any no pagarà una assegurança de 14.000 a l'any, perquè si no... Si
però aleshores, disculpi, la pregunta és, quan vagi a l'hospital, quina assistència tindrà aquesta gent? Cap.
Cap.
No estaran per ell, els metges?
Jo
és que, clar, pel que tinc entès, segons si no estàs cobert per una assegurança, el primer que quan vas a segons quins hospitals et demanen la visa.
Sí, clar, sí, sí.
Ah, però si no tens
diners... El problema, o sigui, Estats Units...
Per això li dic que si sobre que Trump treu aquesta assistència, la gent pobra, quina assistència sanitària tindrà?
A veure, ell no diu que la traurà, ell diu que la reduirà. Potser en lloc dels que tenen menys de 14.000, doncs serà els que tenen menys de 10.000. Una altra cosa que pot passar, i que segurament passarà, és que el govern federal, sabeu que aquí als Estats Units és un país federal, i que hi ha tres nivells de govern. Hi ha el govern federal, que és el que presideix el Trump, però després hi ha 50 estats, els governs estatals, que serien com nosaltres les comunitats autònomes. No? Doncs aquests governs són molt més autonòmics que no pas a Espanya, i tenen molta més autonomia fiscal, i el que pot fer el Trump és passar-los la despesa en els estats. És a dir, que no ho pagarà el govern de Washington, sinó que ho pagarà l'estat de Nova York. I llavors ara, els altres estats, apanyeu-vos, així el Trump ja ha complert la seva promesa i els hi passa el mort en els
una mica com l'estat espanyol amb la despesa de les comunitats, centrifugant el deute.
Exacte, d'alguna manera...
Et passo el marrón, te'l passo a tu i ja t'arreglaràs.
Exactament. Una cosa que també s'ha de dir és que hi ha un altre problema, un tercer problema en el mercat d'assegurances, i és, en el mercat d'assegurances privat, i és què passa quan tu canvies de companyia. Us he explicat abans que la major part d'americans, de fet el 94% dels americans ara mateix està assegurat, 94%, hi ha 6% que no. Abans de l'Obama era el 15%, i molts d'ells, com ja he explicat, són no els pobres, sinó la gent sana, els joves, que diuen, escolta, a mi no m'interessa això de pagar uns seguros i jo mai em poso malalt, però en qualsevol cas hi havia gent, la quantitat de gent que no estava assegurada ha baixat molt, 12 milions de persones han passat a estar assegurades gràcies a l'Obama, i això es considera que és molt bo. Però hi ha un problema quan us he explicat que la manera com la major part d'americans estan assegurats és que s'obliga a la companyia a pagar una assegurança, a la companyia per la qual treballen a pagar una assegurança. És a dir, jo, Xavier, tinc una assegurança privada, de sempre, des de fa molts anys, i la paga la Universitat de Columbia. I quan a mi em contraten, em diuen, mira, tu tindràs aquest salari, et donem això perquè et compris una casa, et donem això per no sé quantos, i et donem aquesta assegurança. O tria entre totes aquestes assegurances, les pago jo. El problema és què passa quan estàs malalt i canvies de feina. Si jo ara me'n vaig a Princeton, que és una altra universitat d'aquí als Estats Units, i allà fan servir una altra companyia. Doncs abans de l'Obama, el que passava és que si la nova companyia, perquè Princeton treballa amb una companyia que no és la companyia amb la que treballa Columbia, una companyia de seguros. I llavors, si aquesta companyia sap que jo estic malalt, diu, ostres, aquest tio ens costarà molts calés, perquè està malalt.
Si
té un càncer, o té una angina de pit, o ja es veu que està malalt, llavors... tenien el dret a no assegurar-me. Si ells sabien que jo estava malalt, tenien dret a no assegurar-me. Una de les coses que ha fet l'Obamacare, la llei Obama, és prohibir això. Si tu estàs assegurat, estàs assegurat. I si canvies d'estat o canvies de treball, la nova companyia t'ha d'assegurar al mateix preu que abans. No et poden fer... Però com que ja sabem que tens càncer, doncs ara et fotem un preu extraordinàriament alt. Això ho havia fet l'Obama. Sembla ser, perquè tot això del Trump doncs encara no sabem ben bé què és el que farà, perquè això s'ha de proposar, ha de passar pel Congrés, pel Senat i tal, però sembla ser que això ho mantindrà. Sembla ser que aquesta llei diguem, aquesta part de la llei que prohibeix a les companyies pujar a l'assegurança pel simple fet de veure que estàs malalt, això seguirà sent estant prohibit, cosa que és molt bona, perquè és una cosa injusta. Imagina't que, diguem, estàs malalt, la companyia descobreix que estàs malalt i diu, doncs mira, com que estàs malalt, ara pagues més. I just quan estàs malalt i no pots treballar i no pots guanyar diners, resulta que et pugen l'assegurança. Això està prohibit, no es pot fer, i sembla que seguirà estant prohibit, cosa que seria desitjable.
Hem parlat dels Estats Units, però deixi'm, per acabar, parlar d'un nou estudi de la OCDE que comença amb aquesta frase. Espanya gaudeix d'una sòlida recuperació econòmica.
Fixa't.
De fet, aquest organisme ha elevat la previsió de creixement de l'estat espanyol del 2,3 al 2,5, tenint en compte que Espanya té encara un 18,2% d'atur. Vostè creu que Espanya gaudeix d'una sòlida recuperació econòmica, com diu l'OCDE?
A veure, és possible, és possible. Hi ha un creixement... Si en lloc de mirar creixements, mirem el PIB, és a dir, el que es produeix a l'economia, doncs a Espanya, diguem, fins a l'any 2008, veureu que el PIB va pujant. El 2008 comença una patacada brutal, que sembla que s'acaba el 2010. S'acaba el 2010, des del 2010 sembla que s'ha acabat la crisi, ja comença a haver sortir gent dient a celebrar, recordeu els brotes verdes famosos? I després ve la segona patacada, amb la gran crisi europea, que semblava que se n'anava a Grècia, no al Regne Unit de la Unió Europea, semblava que col·lapsava tot, a l'any 12, 13, a l'any 11, 12 i 13, desastre. Després comença a créixer l'economia, comença a créixer, i tot just ara, fixeu-vos, tot just ara arribem al mateix nivell del 2008. Val? Estem arribant al mateix nivell del 2008, ara mateix. Per tant, diguem, hi ha hagut un pou profund, i és veritat que s'ha anat recuperant, però tot just estem on érem el 2008. Jo no sé si això és una recuperació sòlida. En qualsevol cas, recordeu, el 2008 gairebé fa 10 anys, fa 9 anys. És a dir, fins ara mateix hem estat més pobres que en els últims 9 anys. I ara tot just recuperem el nivell d'abans de la crisi. Home, jo no sé si això es pot qualificar de sòlid o no es pot qualificar de sòlid, però diguem, l'únic que hem fet és recuperar. Hem rebotat i tornem a ser on érem. I sobretot, Espanya té una taxa d'atur, diguem, estratosfèrica.
18,2.
Us he explicat abans, Estats Units, que estan dubtant de si la recessió ja s'ha acabat i si anem en sèrio això del que l'economia està creixent, estan parlant d'una taxa d'atur del 4,7%. Espanya no ha tingut el 4% en tota la història. Quan les coses anaven bé a Espanya, la taxa era del 10%. El 9%, o sigui... No ho sé ben bé què vol dir que la recuperació és sòlida. I en qualsevol cas, això de fer previsions, insisteixo una vegada més, és molt perillós. Les coses van bé, fins que ve una corba. I les corbes no es prediuen, les corbes són sorpresa. I, diguem, la notícia que heu donat és que la OCDE no és que digui que la taxa de creixement espanyola és més alta. Diu que prediu que la taxa d'aquest any que ve, de l'any que estem ara,
del
2,5. Serà, ja veurem. Aquesta gent són famosos per no encertar-ne ni una. I per tant no sabem, la notícia que ells creuen que creixerem molt, doncs mira, està molt bé, felicitats per la vostra creença, però d'això jo no en parlaré fins al desembre. Un cop tinguem les dades a més de desembre de tot l'any, aleshores direm si Espanya ha crescut molt o ha crescut poc. A hores d'ara és pura elucubració mental que no cal discutir.
Hem remenat la nostra hemeroteca i hem trobat la conversa, senyor Boigues, que va mantenir vostè. Això va ser divendres passat, no? O l'anterior, amb el professor Eudald Carbonell, i a la pregunta que vostè li va fer, que Sala Martín volia saber què li va respondre, ja tenim el fragment complet.
Quan es va inventar l'arc en fletxes, per exemple, hi va haver els típics antinoves tecnologies que se n'enfotien i deien, abans, quan matàvem les mans, tot era més natural, i ara, clar, la distància s'ha perdut.
És les preguntes més intel·ligents que m'han fet mai.
Bueno, ara sí que ja plego.
No.
Sempre hi ha gent que es pensa que és més humana que els altres.
Sí.
S'està perdent la humanitat. I ell és l'únic humà que queda.
És veritat. Això és una forma d'entendre les coses i estic convençut que què tu dius probablement fos així. Fixa't el que tarda, sempre ho he explicat moltes vegades, a socialitzar-se aquesta descoberta. Segurament el primer que va descobrir l'arc, fins que va demostrar la seva eficiència, se'n devien fotre. Ara, quan van veure que amb un arc podies matar un animal, sí, 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 i podies aconseguir menjar més ràpidament, automàticament es va apuntar a tothom.
Primer se'n fotre i després s'apunta.
Estàvem dient això, perquè la pregunta és molt interessant, perquè aquests comportaments són comportaments basals, que han existit sempre, no? Alerta, que probablement fins que estem humanitzats, quan siguem humans...
Com?
Fins que no deixem de ser humans, perquè això trigarem un temps, aquests comportaments es repetiran cíclicament. Tot, sabeu, qualsevol cosa que es descobreix fins que se socialitza té una sèrie de gent que posta en contra, i no, això és un desastre, això va malament, això tal. Fins que es demostra que va bé, que serveix per socialitzar-nos, que serveix per alimentar-nos, que serveix per comunicar-nos.
Professor, aquí té la resposta.
Sí, estic totalment d'acord. De totes maneres, no sé si puc fer una esmena al senyor Buigas. Abans de l'arc...
No accepto esmenes.
Abans de l'arc i fletxes no es mataven amb les mans, es mataven a pedrades, sí. Tenien una cosa que era superxula, que és allò que va fer servir el David quan va matar Goliat, que eren les fones. La gent caçava amb fones i, de fet, les fones tenien una precisió, la gent matava ocells a pedrades, i podien fer diana a 150 metres. El que passa que l'art de la fona s'ha perdut, la de les fletxes ha seguit en forma d'esport, hi ha la gent no caça amb fletxes, però
hi ha l'esport. Bueno, sí que caça, sí, hi ha gent que sí que caça amb fletxes.
Sí?
Conec gent que ho fa.
I ara li diré més, amb fones, encara hi ha concursos de fona, de tirar pedres amb fona.
El senyor Carbonell m'ha recordat molt el senyor Marcelí. Aquest tipus de persona que ha definit és vostè el que està en contra de tot el nou i de tota...
Jo només us dic que si voleu tornar a sentir el que ha dit el senyor Carbonell, diu, probablement no ha afirmat que fos així. Ha dit probablement.
Perquè no hi era.
Com que no hi era, no es pot saber. No,
això passava a la prehistòria, abans que quedés escrit. No, ningú sap el que passava llavors.
Però mentre s'ha sabut, sí que hi ha...
Que això també ho va dir Eudald Carbonell, va dir, no està escrit, per tant, hem d'anar suposant.
Però el comportament de les persones que estan en contra de l'evolució com vostè, senyor Marcelí, existeix.
És una caixa tancada, això.
Professor Sala Martín, un cop més. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Fem una pausa de 3 minuts i tornem fins ara mateix.
Versió RAC1 amb Toni Clapés. RAC1.